Sobrepassat el punt de 2:15, reprenem el fil de l'actualitat i obrim la plaça. Obrim la plaça, però avui ho fem d'aquest dia amb orgull de ser una plaça tancada. Una plaça, si més no, a recés, perquè si sortíssim físicament a la plaça quedaríem ben esventats. Avui és un d'aquells dies que ens sentim orgullosos de ser empordanesos i des de Capital, des de Figueres, ens n'arriba Joan Armangué. Sigueu molt benvingut a la ràdio. Com anem?
Bé, molt bon dia, moltes gràcies per la vostra invitació i bona tramuntanada.
Heu vingut amb la tramuntana a favor avui, eh?
Hem vingut amb la tramuntana a favor.
Tornada serà una mica més difícil, poder.
Irem contra vent.
Tenim a Joan Armangué entre nosaltres perquè fa unes setmanes o fa uns mesos em va treure amb Edicions Calígraf la biografia de Rafael Ramis. Rafael Ramis, 1880-1936, catalanista, republicà, socialista i maçó. Compte no confondre amb el Rafael Ramis, pintor escalenc, que a primer cop d'ull, quan vaig veure aquell llibre, jo vaig dir, caram, mira, ens faran una biografia del Rafael Ramis, que havia tingut l'estudi aquí a la Ronda del Pedró. Rafael Ramis, però, va viure plenament al segle XXI, va desaparèixer l'any 1991. No és aquest Rafael Ramis. És en Rafael Ramis figuerenc, i que havia tingut una intensa vida política, social i cultural a Figueres, Barcelona i també amb uns anys d'exili a París.
Tot i que poden tenir els mateixos orígens familiars, perquè Rafael Ramis figuerenc, el Rafael Ramis que és tot això que has dit i més a més per damunt de tot era mestre, el seu pare era fill de Castelló d'Empúries, però els seus avis paterns de Fortià. I és possible que tota aquesta branca Ramis, tant l'escalenca com aquesta que té el punt a l'epicentre en el Baix Fluvià, doncs tinguin alguns lligams familiars. De ben segur. No està esbrinat, però l'important és que el cognom Ramis sobresurt en l'Empordà, per una banda, per la banda escalenca, per Rafael Ramis, reconegut no només a l'Escala, sinó arreu de l'Empordà i arreu del país, i per l'altra banda un altre Rafael Ramis que té tots aquests atributs que el títol del llibre expressa clarament.
Aquest llibre es presenta demà a la biblioteca, 7 de la tarda. Avui en traurem alguna pista o espigolarem una mica sobre què inclou o per què i qui va ser Rafael Ramis, els detalls i la profunditat en la presentació de demà i sobretot en el llibre que intentarem fer-vos venir ganes de comprar. De moment, però, per a Joan Armangué, el per què o què li va treure en primer lloc de Rafael Ramis, què el va portar fins a trobar-se amb la necessitat d'elaborar-ne la seva biografia?
Mira, va ser una casualitat. Jo em feia molts i molts anys, des que era jove, havia sentit parlar a gent gran, i a gent gran vinculada en el món de l'esquerra, en el món del socialisme empordanès, doncs el nom d'un mestre que havia estat referent pels nostres avis i pels nostres besavis, que era Rafael Ramis, que tenia dirigir un col·legi a la ciutat de Figueres. I el nom de Ramis sempre anava associat al d'aquesta funció docent, aquesta funció educativa. I aquí es quedava el coneixement de Ramis. Fins que arran d'haver estudiat i haver fet un treball d'investigació sobre una caixa empordanesa que va existir a finals del 19 i fins a principis del 20, que era la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de l'Empordà, que arriba un punt, que era una petita caixa empordanesa, que en l'any 1915 doncs, la Caixa de Pensions arriba i es fusiona amb aquesta caixa empordanesa i es converteix en la primera fusió entre caixes que es produeix a tot l'estat espanyol. Doncs el personatge que va mediar, que va impulsar a principis del 1915 que es produís aquesta fusió, aquesta arribada de la Caixa de Pensions, va ser Rafael Ramis, com a primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Figueres. I al trobar-me'l de nou en aquest punt, em va créixer l'interès per trobar qui era, poder recopilar la seva vida, i a mesura que anava avançant, és un personatge que em va fascinar, és un personatge que em va apassionar, per el que va representar en aquella època. Era el que diu el títol del llibre. Era un home políticament compromès, però també amb un compromís social, cultural, cívic molt important, i va representar una visió, diguem-ne, diferent, o era una pinzellada diferent del que era el republicanisme empordanès en aquell moment, que no era monolític, que no era monocolor, sinó que tenia diferents vessants, i una d'elles era la que va representar Rafael Ramis, la vessant més esquerrana, la vessant més socialitzant, i que va contribuir doncs, a que aquest moviment, el primer terç del segle XX, tingués una força important no només a la ciutat de Figueres, sinó al conjunt de l'Empordà.
Rafael Ramis va néixer el 1880, a les últimes dècades del segle XIX, però va créixer, va madurar i es va desenvolupar, de fet, el que dèiem, el primer terç de segle XX. Cronològicament, el llibre diferencia tres etapes. L'etapa de la joventut, ubicada a Figueres, 1880-1923, l'etapa de l'exili, en època de la dictadura de Primo de Rivera, del 23 al 30, i el retorn del 30 al 36. Parlem una mica d'aquestes tres etapes i què caracteritza o quin seria el fil conductor de cadascuna d'aquestes tres etapes, Joan.
Sí, són tres espais vitals de la vida de Ramis, Figueres i l'Empordà, París i Barcelona. I cada una d'elles té unes característiques que el fan un personatge interessant. Un personatge no de primera línia en aquells moments, però sí de tots aquells d'aquelles militàncies polítiques, socials, culturals que existien, que van enriquir molt el que va ser la vida política i cultural de l'Empordà i de Catalunya del primer terç del segle XX. Ramis, en la seva primera etapa, que és l'etapa de joventut, l'etapa de formació, però també l'etapa de la primera maduresa, doncs, a part de dirigir una escola que era referent a la comarca, cal tenir en compte que en aquells moments les escoles públiques eren molt precàries, molt deficitàries, i les que van adquirir més eren escoles privades, laiques, que introduïen els nous corrents pedagògics que arribaven d'Europa. Una d'aquelles escoles, i la de més prestigi, era el Col·legi Ramis. Això fa que molts empordanesos, de diferents punts, els seus avantpassats, segur que varen, alguns d'ells varen estudiar i varen aprendre en aquest col·legi. Ell compaginava aquesta activitat educativa amb la política, va ser dels fundadors del moviment del republicanisme nacionalista a l'Empordà, de la UFNR, Unió Federal Nacionalista Republicana, juntament amb altres prohoms com Josep Puig Pujades, i va ser regidor de l'Ajuntament de Figueres durant 8 anys, dels quals 4 primer tinent d'alcalde. I quan no tenia aquesta primera línia política, estava doncs, implicat amb entitats culturals, president del Casino Menestral, la presidència de l'Orfeó Germano Empordanesa, també presidint la comissió delegada de la Protectora de l'Ensenyança Catalana, que diríem que és l'Òmnium d'aquells temps. Periodista, va ser el primer director de l'Empordà Federal i va ser membre de la seva redacció, que durant uns anys només ho va deixar-ho quan va tenir càrrecs, els càrrecs públics a nivell d'ajuntament. Per tant, una activitat en figuerenca molt important, i va deixar una petjada molt intensa, i un home molt compromès i d'una gran coherència i amb unes idees esquerranes, socialitzants. Cal dir que, juntament amb joves, tenia una virtut, que sabia entendre amb els joves. Ell ja cap a la quarantena, doncs teníem alguna relació amb joves com Mem Miravitlles o Salvador Dalí, amb els quals varen fundar el primer grup socialista que ha existit a l'Empordà, que era el grup de socialistes figuerencs, que van arribar a tenir una vida efímera perquè va ser un partit que no es va legalitzar, però que va sorgir després de la Revolució russa i va plegar també a la militància, diguem-ne, més sensibilitzada socialment, que formava part de les rengles del republicanisme empordanès.
Tot això anava conformant, doncs, una personalitat ben clara, que suposo que aquesta personalitat i totes aquestes iniciatives van fer que, amb el tall del 23, la dictadura de Primo de Rivera, doncs, no tingués més opció que exiliar-se si no volia caure en males mans o passar-ho malament.
Efectivament, així va ser, és a dir, que pocs mesos després de participar a la Fundació de la Unió Socialista de Catalunya, ell ha d'emprendre el camí de l'exili, està 7 anys a París, viu i treballa del que pot, perquè inicialment havia estat empleat en el Banc de Catalunya, però arrel dels fets de Prats de Molló és acomiadat. A més, és acomiadat perquè es coneix la seva col·laboració en aquest complot i també l'haver-se convertit en un home de confiança de Francesc Macià. Era el que portava les finances d'estat català durant aquesta època de l'exili i va treballar molt colze a colze i va tenir l'absoluta confiança de Macià per gestionar el dia a dia d'aquesta organització. I a França i a París ell doncs, té una vida activa, té una vida en els cercles d'exiliats de catalans, a la Fundació del Casal Català a París, però sobretot en l'àmbit de la política, doncs, donant suport en el programa polític de Macià de retorn a Catalunya. Retorn a Catalunya, que només es produeix una vegada la dictadura cau i neix un període de dicta blanda fins que dintre de poc temps doncs, es proclama la Primera República i ell, en aquest retorn, s'instal·la a Barcelona. És a dir, no torna a l'Empordà, per tenir 5 fills, d'ells 3 filles i un fill que sobreviu perquè un altre es va morir a París i per qüestions laborals de les filles decideixen instal·lar-se a Barcelona.
I des de Barcelona viu aquest període republicà en plenitud i entenc que immers en 1.000 i 1 projectes. El viu fins al 36, però ja no viu el període de la guerra, per tant, tampoc ha de patir la repressió del franquisme i no veure els 40 anys tan nefastos que van venir posteriorment. Aquell període del 30 al 36, com el va viure Rafael Ramis?
Ell el va viure, en primer lloc, amb una certa decepció. És a dir, ell en el seu li hagués agradat tornar a fer de mestre, perquè era la seva gran vocació. I no va poder-ho ser mai perquè l'Ajuntament de Barcelona, allà on vivia, quan va obrir oposicions, va posar el llistó en els 40 anys i ell ja havia complert 50. I això va fer que es tingués que guanyar la vida en altres àmbits, en altres àmbits de l'administració, però en feines molt burocràtiques, quan ell tenia una voluntat més en l'àmbit educatiu, en l'àmbit cultural. D'alguna manera, i això ho expreso en el llibre, però també altres personatges de l'època, com el diputat Ramon Noguer, reconeixen que no va tenir el reconeixement de lo que va fer durant l'època d'exili i que en el seu retorn, diguem-ne, no el van inserir a la vida pública i política que mereixia doncs, la lluita que havia tingut a terme. Però malgrat això, ell no va defallir. Ell fins a la seva mort va ser militant de la Unió Socialista de Catalunya, un d'aquelles militàncies de dia a dia, de sèrie, i a més, com a funcionari que era del Servei de Cèdules de la Generalitat, es va implicar sindicalment. I es va implicar primer en una associació, la que existia en aquells moments, que era una associació elitista dels funcionaris de la Generalitat, que agafava els sectors més alts, i ell la va obrir des de la presidència d'aquesta entitat en el conjunt dels col·lectius dels serveis públics de la pròpia institució. I això el va portar a fundar una nova associació, un nou sindicat, que era l'Associació de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya. En va ser el seu primer president i li va donar un altre caire més modern, més innovador, més de tall europeu, amb prestació de serveis, amb el mutualisme, amb altres àmbits, és a dir, molt més obert. Aquí va tenir un paper destacat que no se li va reconèixer fins després de mort, com sol passar aquestes coses, i després de mort per enfermetat a principis del 36, la irrupció de la Guerra Civil i després els llargs anys del silenci franquista el varen deixar en el més absolut anonimat. És a dir, un personatge que, coneixent la seva vida, va tenir una importància molt clara tant en Empordà com en els anys d'exili i com l'etapa de Barcelona, i va quedar en el més absolut oblit. D'aquí que aquest llibre, l'objectiu bàsic que pretén és rescatar de l'oblit a Rafael Ramis i donar a conèixer, doncs, en els empordanesos una figura que en el seu temps va deixar petjada amb iniciatives que avui en dia encara podrien reprendre's, és a dir, podrien recuperar una certa actualitat.
Una figura retratada en aquest volum, Rafael Ramis, catalanista, republicà, socialista i maçó. I com apuntava ja Joan Armenguer, alguna cosa no hauríem d'aprendre. Segurament aquesta experiència vista des d'avui, o aquest llibre vist des d'avui, no ha de ser única i exclusivament fixar aquesta història, fixar el coneixement d'aquesta important figura, sinó que, interpretat des d'avui, per alguna cosa ens hauria de servir. No en va la presentació de demà al vespre, demà a les 7, a la biblioteca, no es presenta com una simple aquí teniu el llibre, sinó que s'acompanya d'una taula rodona amb dues personalitats importants de la política a nivell empordanès, com són en Rafael Bruguera i Albert Tastar. Joan Armenguer moderarà un debat a dues veus, o a tres veus, si voleu, perquè Joan Armenguer té un passat polític evident també, i l'experiència dels anys que va ser alcalde de Figueres, doncs bé el poden acostar a aquestes figures. Diu, una mirada política des de l'època de Ramis fins a l'actualitat. A partir de Ramis hauríem d'analitzar una mica l'actualitat. Qui seria Rafael Ramis avui en dia en la política?
No, sobretot, sí, des de tota la raó, i sobretot ens ha de fer repensar moltes de les coses d'avui en dia. És a dir, coneixent l'etapa de Rafael Ramis, el municipalisme que ell va defensar, les idees també d'àmbit comarcal, va ser el que va fundar i primer president de la Mancomunitat de l'Empordà, que va ser una iniciativa lloable perquè va ser la primera que es va dur a terme a Espanya. És a dir, en l'àmbit del municipalisme, en l'àmbit de les militàncies polítiques d'aquella època, en la visió i en la concepció del catalanisme que es defensava durant els primers 30 anys del segle passat i d'una manera especial durant la Segona República, vist en la perspectiva d'avui, hi ha elements, jo crec, de reflexió, d'anàlisi, de debat. Algunes coses possiblement siguin exportables, per dir-ho així, d'aquella època cap avui, i per altra banda també es pot veure els errors que en aquells anys es van cometre, els errors que estem cometent en aquests anys, i confrontar-ho, doncs, amb etapes en les quals en el país hi van haver-hi personatges importants, com durant la Segona República, com Francesc Macià i Lluís Companys, no? I dels quals Ramis va viure episodis d'aquella època d'una forma molt directa, entre ells els fets d'octubre del 34. Per tant, una història que no l'hem de veure com una capsa tancada, sinó com en l'evolució de la política fins als nostres dies, quins punts comparativament poden haver-hi, o quines semblances hi han, quines diferències hi han, i quins elements hem de ressaltar d'aquells temps, d'aquells anys, que ens puguin ser d'utilitat en la construcció del present, però amb una mirada cap al futur.
I és evident que ell tenia un pensament molt obert i controlava prou bé el que passava al país. Fent política ficció, no que estigui tan difícil. És difícil demanar-ho, però estic segur que és difícil també respondre-ho. Què en pensaria Rafael Ramis de la situació política catalana a dia d'avui, d'això que anomenem el procés, d'aquest procés judicial que ha de començar o que veurem aquest any? Com s'hi posicionaria? Com ho veuria tot plegat?
Home, jo crec que d'entrada veuria com un fet anòmal el tema judicial o la situació de presos que hi ha avui en dia, dels nou polítics que estan en diferents presons catalanes de forma preventiva. Jo crec que amb això seria radicalment contrari. Jo crec que tindria una mirada crítica, que faria una lectura crítica, perquè ell ja la va fer en el 34, una mirada crítica de com es varen succeir els fets d'octubre. I analitzaria de que segurament arribaria a la conclusió de que tots aquests processos, quan estan liderats o des de l'esquerra o estan liderats amb opcions més conservadores, també la resposta és diferent i l'entesa amb la resta de l'estat espanyol també hi ha canvis significatius. Per posar un exemple, arrel dels fets d'octubre del 34, que van haver-hi molts empresonaments, és a dir, des del més conegut de Lluís Companys i tot el govern, però també d'altres polítics, i van estar un any i escaig en presó, la sortida va ser perquè va guanyar el Front d'Esquerres a Catalunya i el Front Popular a la resta de l'Estat, i totes dues candidatures tenien com a punt primer l'amnistia. És a dir, un element que avui se'ns fa difícil veure que pogués ser defensat tant aquí com a la resta d'Espanya. I per què abans sí i ara no? Jo crec que aquesta també és una reflexió que ens hem de fer tots plegats, i ens l'hem de fer també des del nostre propi país. Amb què ens hem equivocat? O quines coses no s'han fet prou bé perquè no hi hagi aquest esperit solidari i fraternal que en els anys de la Segona República sí que va existir, sobretot des de les esquerres espanyoles, cap a Catalunya.
Armengué, la presentació d'aquesta setmana i la presentació d'aquesta biografia de Rafael Ramis arriba a mes de gener de 2019 a l'Escala, un mes també ben significatiu per la política municipal. Aquest hivern, les diferents opcions que juguen a la política municipal han de començar a concretar els seus triomfos. Vol dir elaborar el seu projecte polític, anar elaborant les seves candidatures per a les eleccions que hi ha convocades el mes de maig vinent. Unes eleccions fent una mica d'història també significatives en la mesura que es compliran 40 anys de les primeres municipals democràtiques després del franquisme. Quina utilitat tindrà el llibre de Rafael Ramis per a les opcions polítiques que treballin per aquesta campanya, per aquestes eleccions?
Hi ha algunes idees.
Quina utilitat pot arribar?
Pot tenir alguna utilitat. Hi ha algunes idees. Hi ha alguna visió comarcal interessant. Per exemple, Rafael Ramis ja fa 100 anys defensava que s'havia de crear la Cambra de Comerç de l'Empordà, que no s'ha creat en el llarg de 100 anys, per tenir una institució econòmica potent per poder treballar pel desenvolupament comarcal. Algunes d'aquestes idees continuen sent vàlides, però el que pot ser vàlida pel municipalisme és que funcionava diferent ara fa 100 anys. Hi havia llistes obertes, hi havia districtes, i allò que es coneix com a disciplina de partit no existia. És a dir, el regidor, tot i formar part d'una majoria o d'una minoria, tenia molt clar que el seu vincle era amb l'elector, amb el ciutadà. Jo crec que això avui en dia no és tan així i que pesa massa, diguem-ne, les estructures de partit a la vida municipal. Tot i que, en molts casos, doncs, i sobretot des dels governs i des de les alcaldies, es trenca una mica aquest armari, aquesta closca que intenta deixar tancada la vida municipal. Per tant, ens ensenya que hi havia una vida municipal més rica, més dinàmica, i jo crec que en conjunt, en el país i en els nostres municipis, és un tema d'interès, de debat, que requeriria, diguem-ne, reformes globals amb lleis que ja no depenen dels ajuntaments, sinó en aquest cas del Parlament de Catalunya, a través de la llei municipal. Però que ens indica que hi havia una vida municipal, com dic, molt rica, molt dinàmica, els temes es debatien i en la qual primava aquest vincle que feia una relació més estreta entre l'elegit i l'elector.
em permeto, ja en els últims minuts d'entrevista, Joan Armangué, fer-li una pregunta més personal, amb l'experiència de la seva estreta vinculació amb el món municipal i ara amb aquesta visió, una mica des de fora, des d'una distància, i agafant aquestes efemèrides dels 40 anys de les primeres eleccions municipals, d'aquelles de l'abril del 1979. Estic segur que el món municipal l'analitzeu o el considereu imperfecte i que de les il·lusions que hi havia aquells anys moltes coses no s'han arribat a poder consolidar. Quina opinió us mereix ara, 40 anys després, el que hem construït des del municipalisme aquestes 4 dècades?
Una opinió molt positiva. Jo crec que el gran canvi en el país és el canvi en els seus municipis. I els municipis de fa 40 anys no tenen res a veure amb la realitat d'avui. Avui hi ha nous problemes, nous reptes, noves necessitats que ens venen més derivades d'una crisi econòmica i que ha portat a noves realitats socials. Però la realitat dels nostres municipis de fa 40 anys, amb avui, ha canviat moltíssim en positiu. L'Escala n'és un bon exemple. I jo crec que la gent només recordar com estava el seu poble, en aquest cas l'Escala fa 40 anys, com està avui i quina és la realitat del present, et fa veure que aquests 40 anys han estat positius per la contribució de tothom en la construcció d'un futur millor pels nostres pobles, les nostres viles i ciutats.
Demà a les 7 de la tarda es presenta la biografia Rafael Ramis 1880-1936, catalanista, republicà, socialista i maçó. M'agradaria que Joan Armangué, el seu autor, amb aquest últim minutet que ens queda de programa, fes una invitació a qui ens estigui escoltant o ens estigui veient a venir a la presentació, a interessar-se per aquest llibre.
Bé, doncs convidar molt especialment a tots els escalencs i escalenques que tinguin interès en conèixer un personatge desconegut, un personatge que fins a la publicació d'aquest llibre pràcticament no era recordat per ningú, perquè qui el podia recordar ja per qüestions d'edat ja no està present. Per tant, un personatge que va deixar una petjada positiva important en l'Empordà del primer terç del segle XX, i alhora doncs, compartir un acte també d'anàlisi, de debat de la situació política d'avui, veient-la en la perspectiva de com es feien les coses 100 anys enrere. Per tant, un acte que vol ser participatiu i, per tant, no només per divulgar la figura d'aquest personatge, sinó que també obert a que tothom participi en aquest debat que tindrem amb en Rafael Burguera i l'Albert Estar i que també obrirem amb tots els assistents.
Ha estat un plaer. Joan Armangué, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona a la plaça. Una plaça, ja ho veieu, ben arrecerada i oberta a totes les idees ben exposades, ben elaborades i ben debatudes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara les dues notícies, les d'àmbit de General Notícies en xarxa, edició migdia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia. La gent, la millor banda sonora d'un
petit de butxaca. Les dues, molt bon dia.